Pedro Sánchez defensa ara les expulsions d'immigrants irregulars després de la pressió del PP. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'enfrontament polític entre el PSOE i el PP per la crisi migratòria continua escalant. En la seva gira africana, Pedro Sánchez ha acabat parlant obertament d'expulsions, Joan Bota.
I això que inicialment la idea del president del govern espanyol era abordar les deportacions només a l'agenda privada de les seves trobades amb els diferents mandataris africans. El PP considera una victòria que Sánchez les hagi acabat defensant en públic.
Tot plegat ha derivat en un enfrontament agre entre els dos grans partits espanyols. Madrid, Paula Brujats.
El PSOE acusa els populars de ser uns hipòcrites i de mimetitzar-se amb l'extrema dreta. En canvi, el PP, arrossegat per l'altre, la més dura del partit, torna a carregar contra Sánchez, l'acusa de no tenir política migratòria i d'anar al remolc del PP. Miguel Tellado, portaveu dels populars, ha reclamat a la Moncloa que es disculpin.
Más allá de constatar que el gobierno no tiene un plan, lo que tenemos que decir es que esperamos una disculpa por parte de todos los que ayer aplaudían el efecto llamada de Pedro Sánchez y criticaban al Partido Popular por pedir una política migratoria responsable.
De seguida ampliem aquesta informació. Mentrestant, la inflació baixa del 2,2% de mitjana aquest mes d'agost. És la taxa més baixa en més d'un any.
Una caiguda que més s'explica directament per la moderació en el preu dels aliments i dels carburants. L'electricitat, en canvi, es paga al nivell més car des de l'octubre passat. Amb tot plegat, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, celebra.
Seguimos, por lo tanto, este proceso de moderación de los precios hacia el objetivo del 2% del Banco Central Europeo y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.
A tot això, aquest migdia, s'ha presentat la candidatura alternativa a Oriol Junqueras en la pugna per controlar Esquerra Republicana. Els impulsors d'aquesta candidatura s'han esforçat a parlar de projecte i a donar una imatge coral, però totes les especulacions estan dirigides a saber qui pot ser la persona que s'enfronti personalment a Junqueras. Barcelona, Albert Prat.
La candidatura vol trencar esquemes, proposa una direcció coral, però serà inevitable que en les properes setmanes nomenin un cap de llista. La diputada d'Esquerra Madrid, Teresa Jordà, ha sigut una de les cares que avui ha portat la veu cantant, però ha admès que encara no han triat qui s'enfrontarà cara a cara a l'expresident del partit.
En política hi ha estratègies, hi ha tàctiques, però no és el cas. Així de transparents. No, no, no està decidit.
Més coses. Més de 30.000 estudiants s'han quedat sense plaça de formació professional pel curs que ve. Ho reconeix el Departament d'Educació, que a la vegada avisa que hi ha 10.000 places sense cobrir.
3 de cada 10 estudiants que van demanar cursar FP el pròxim curs n'han quedat fora. Ara l'única opció que tenen és intentar inscriure's en una de les places que han quedat buides d'especialitats menys demanades.
El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, proposa sancionar determinats ministres israelians en plena escalada del conflicte a Cisjordània.
Borrell considera que membres del govern de Netanyahu inciten a cometre crims de guerra amb els seus missatges d'odi.
He començat els tràmits de cara a demanar als estats membres si consideraven apropiat incloure en la nostra llista de sancions alguns ministres israelians que han estat llançant missatges d'odi.
De tornada a casa nostra, ha mort atropellada una nena de només un any en un pàrquing d'Arties, a la Vall d'Aran. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Segons sembla, la petita anava acompanyada del seu pare, amb qui estaria esperant per fer una sortida en bicicleta, quan un vehicle que feia una maniobra a l'interior del pàrquing l'ha embestida. Uns fets que han passat a 10:15 del matí en un pàrquing exterior, a peu de la carretera C-28, situat al costat del parador d'Arties. Els Mossos investiguen com han passat els fets.
I en temps de cultura, arrenca la Mostra de Cinema de Venècia i ho fa amb la inesperada seqüela d'un gran èxit dels anys 80, Beetlejuice. Enviat especial, Marc Ruiz.
Beetlejuice ha estat la primera de les grans produccions que s'han exhibit a la Mostra de Cinema de Venècia. Tim Burton recupera Winona Ryder i Michael Keaton i afegeix Jenna Ortega i reflexiona sobre com el pas del temps ens canvia com a persones. Aquest matí hi havia els darrers passis amb un públic que en sortia somrient i nostàlgic, però sense grans apassionaments.
I quan faltin 20 minuts per les 3, des de Mònaco, en directe, arribaran els esports. Per allà hi tenim la Laia Tudel. Laia, bon dia.
Bon dia.
I és que aquesta tarda aquí, a Mònaco, on ets, se celebra el sorteig de la Lliga de Campions, que a més és molt diferent del que estàvem acostumats, oi?
Sí, i ben especial, l'entrada pel Girona, que és la primera vegada que hi serà, i que avui, per cert, també té partit de Lliga a Montilivi, també hi serà el Barça, però és un sorteig diferent perquè canvia el format, ja no es trien els emparellaments manualment, sinó que es farà amb ordinador, i també canvia el format de la competició. Hi ha més equips, hi ha més partits, s'elimina la fase de grups i es converteix en una Lliga Europea entre els 36 equips participants. Ho expliquem tot més tard.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, si sortiu ara a la carretera us trobareu retencions d'un quilòmetre i mig a l'AP7, a la Pobla de Montornès, sentit sud, sentit Tarragona, per un accident que hi ha hagut, s'hi treballa. I d'altra banda, també hi ha trams de retenció a les costes de Garraf a Sitges, a la C16 a Terrassa, quilòmetre i mig sentit Manresa per obres, Nacional 2, des de la Jonquera fins al Pertús, i la Ronda de Dalt de Barcelona entre Horta i Sant Gervasi fins al punt de les obres.
Doncs això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
No és que haguem enregistrat la crònica del temps i cada dia passem la mateixa, però Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Calor de dia i a la tarda vespre tempestes?
Sí, però tenim novetats. Ah, novetats importants per... No, pel que diem que a grans trets serà el mateix, però tenim matisos. Matisos perquè aquesta tarda, a banda del sol que lluirà bona part del país, amb alguns núvols cap a la façana costanera, estarem pendents de les tempestes fortes que descarregaran cap al sector de l'Aragó i veurem aquestes si van pujant cap a Ponent i cap a les zones del Pirineu Occidental. Podrien arribar a la tarda vespre, aproximadament. Si arriben, podrien ser una miqueta més intenses. Si no arriben, es quedarien en aquell sector. Però, com dèiem, s'esperen aquestes tempestes intenses a l'Aragó i caldrà seguir amb atenció la seva evolució. Tot això en una tarda en la qual les temperatures es mantindran dintre de l'ordre d'aquests darrers dies. Portem 4-5 dies consecutius amb màximes de 35 graus i avui podria ser el 6è dia consecutiu amb una màxima de 35 graus, perquè ara mateix, per exemple, a Vinebre en tenen 34. De cara a la jornada de demà, doncs tornem a la tranquil·litat, o diríem, a la situació d'aquests darrers dies, amb un sol enterenyinat durant el matí, amb alguns núvols baixos, no tants com els d'avui, i al Pirineu sí que a la tarda doncs esperen alguns ruixats, també podrien caure cap al massís del Port de manera, diríem, bastant feble. En tot cas, la novetat de cara ara a demà serà que les temperatures màximes baixaran lleugerament. Dels 35 d'avui passarem a 32.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Gràcies.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. La gira per l'Àfrica de Pedro Sánchez acaba avui al Senegal, mentre escala la picabaralla política entre el Partit Popular i el PSOE per la gestió de la immigració. Pedro Sánchez ha acabat la gira defensant la necessitat d'expulsar d'Espanya els migrants en situació irregular, i això ha donat ales al discurs del PP. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, sí, perquè el PP creu que Sánchez ha fet un cop de timó amb aquestes paraules.
Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
Després de defensar durant tota la gira que la migració és una necessitat i no un problema i que cal potenciar la circular, Sánchez ha posat el focus en les devolucions, en la necessitat d'expulsar migrants irregulars per desincentivar les màfies. Pel PP és un missatge que anula l'anterior a favor de la migració circular, diu Miguel Tellado, que és una rectificació en tota regla i es penja en la medalla.
Sánchez termina su gira africana como debería haberla empezado. Sánchez ha rectificado y lo ha hecho después de que un montón de cargos socialistas y de ministros en el día de ayer nos dedicasen un montón de insultos.
El PSOE ha acusat el PP de ser uns hipòcrites i recorden que la proposta de potenciar els contractes en origen que fa Sánchez és pràcticament idèntica a la que tenen els populars que ahir van arribar a demanar deportacions massives. Des de la Moncloa recorden que les expulsions que preveu la legislació espanyola i l'europea estaven a l'ordre del dia de la gira per l'Àfrica, però en principi Sánchez ho havia d'abordar
només en privat amb els mandataris africans. Ahir a la nit, i coincidint amb la pressió del PP, les va defensar en públic. Sánchez fa avui l'última parada al Senegal. D'aquí a poca estona té una nova compareixença que, si no hi ha canvis, serà com totes les que ha fet en aquesta gira, sense preguntes.
I és que el govern espanyol calcula que a tot l'estat hi ha 500.000 de migrants en situació irregular, 100.000 dels quals a Catalunya. En els últims 18 anys, més de 140.000 persones han estat expulsades d'Espanya. L'any passat en van ser 3.000. La majoria d'expulsions són per no tenir permís de residència, però hi ha altres casos que també comporten expulsió. Ana Alfonso, bon dia.
Bon dia.
Quins són aquests casos?
La llei preveu expulsar els ciutadans estrangers quan hagin estat condemnats dins o fora d'Espanya per un delicte sancionat amb més d'un any de presó. També els que tinguin conductes qualificades com a greus o molt greus, per exemple, participar en activitats que comprometin la seguretat exterior de l'Estat o que siguin contràries a l'ordre públic, perjudicar les relacions d'Espanya amb altres països o promoure la immigració clandestina cap a Espanya amb l'objectiu de guanyar-hi diners. També són motiu d'expulsió les conductes de discriminació per motius racials, ètnics, nacionals o religiosos o la contractació de treballadors estrangers sense autorització. Tot això en el cas d'immigrants en situació irregular. En el cas d'immigrants que tinguin nacionalitat o permís de residència, només se'ls podrà expulsar si reincideixen en aquestes infraccions.
Passant 11 minuts de les dues, la inflació ha baixat el mes d'agost de la mà dels aliments i dels carburants. De mitjana s'ha situat el conjunt de l'Estat en el 2,2%. Són 6 dècimes menys del que tenia el mes de juliol. Són dades provisionals de l'Institut Espanyol d'Estadística, Pilar García.
Els preus de la gasolina i el gasoil han baixat des de principis de mes uns 5 cèntims al litre. I si es compara amb l'agost passat, el descens és d'uns 20 cèntims. I això, si afegeix la moderació dels aliments. Per això la inflació se situa ara en el nivell més baix en 14 mesos. Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'està avançant en una doble direcció.
Seguimos, por lo tanto, este proceso de moderación de los precios hacia el objetivo del 2% del Banco Central Europeo y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.
La inflació, per tant, que baixa, però, en canvi, el preu de la llum, Pilar, està disparat.
El megawatt hora costa avui al mercat majorista 120 euros amb 40 cèntims, el nivell més alt des de l'octubre passat. Segons Laura García, del Col·legi d'Enginyers Industrials, les energies renovables, que són més barates, no poden cobrir la demanda, a diferència del que passa en altres països europeus.
Un percentatge de participació de l'eòlica, com els que estem tenint, fa que haguem de sol·licitar generació d'energia amb altre tipus de tecnologies que són més cares, com pugui ser les centrals de cicle combinat. Els preus que s'estan cotitzant estan per sobre del que s'estan generant en altres mercats europeus. Durant aquest cap de setmana s'han pogut tornar a registrar preus negatius en altres països.
L'import de la llum al mercat majorista és un dels elements que compten en la tarifa regulada. I l'augment del preu de l'electricitat es compensa en part amb un IVA que varia entre el 21 i el 10% si el preu mitjà mensual supera els 45 euros al megawatt hora, com és el cas de l'agost.
La llista que vol enfrontar-se a Oriol Junqueras en la pugna pel control d'Esquerra avui ha fet el primer pas. Els impulsors de la candidatura Nova Esquerra Nacional s'han presentat amb la necessitat de canviar de cares, diuen, per obrir una nova etapa. Però avui encara no han revelat qui proposaran com a cap de llista. Barcelona, Albert Prat.
Sí, els impulsors encara no han definit qui competirà directament amb Junqueras i es donen un mes de marge per triar-lo. Avui una seixantena de càrrecs i militants han sortit a la foto, però quatre noms han fet una passa endavant per explicar el projecte. De fet, qui ha portat la veu cantant ha sigut la diputada de Madrid, Teresa Jordà, que ha buscat el cos a cos amb l'expresident.
No som un projecte en cap cas al voltant d'una persona. Som un projecte al voltant d'unes idees. I això també, sens dubte, ens fa molt grans.
Després d'una etapa de 13 anys, aquesta llista diu que vol trencar esquemes. Proposen una direcció més coral que repensi el full de ruta del partit i amb més pes dels quadres locals. Per tot això, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha dit que és imprescindible un canvi de cares.
Creiem que només una direcció renovada podrà fer una crítica rigorosa, constructiva i necessària també d'allò que cal millorar. Ens calen noves mirades.
Junqueras, per la seva banda, presentarà l'equip i el programa d'aquí 3 setmanes a l'espera de saber si s'avançarà o no el congrés del partit convocat pel 30 de novembre.
Falta un minut per arribar a un quart de tres de la tarda. Atenció a aquesta dada. Uns 31.400 estudiants s'han quedat sense plaça de formació professional. Són uns 16.400 de grau mitjà i uns 15.000 de grau superior. El Departament d'Educació diu que queden unes 10.300 places sense cobrir i els alumnes que ho vulguin podran optar al procés extraordinari del setembre. La nova consellera d'Educació, Esther Niubó, ha lamentat la situació i es compromet a reforçar el nombre de places. Mentrestant, des de l'USTEC, el sindicat majoritari a l'ensenyament, parlen de problema endèmic, Sara Canyeter.
Sí, aquestes xifres signifiquen que gairebé 3 de cada 4 estudiants que van demanar fer formació professional el curs que ve s'han quedat fora. Aquest any hi ha hagut 5.000 preinscripcions més que el curs passat, però l'oferta de places públiques pràcticament s'ha mantingut i això ha agreujat la situació respecte a altres cursos. Des del sindicat USTEC alerten que quedar-se sense plaça és especialment greu entre els alumnes de grau mitjà, majoritàriament alumnes de 16 anys perquè estan en risc d'abandonament escolar. Yolanda Segura és la portaveu i són declaracions a Catalunya Ràdio.
S'ha de buscar quin és el criteri més objectiu i afavoridor perquè tot aquell alumne doncs, pugui tenir plaça a cicles i, a més, amb la primera, com a mínim, en les primeres opcions. I segon, doncs això, els terminis d'inscripció, la lògica diu que primer s'haurien de fer les preinscripcions i en funció de la demanda crear les places, no?
Els alumnes que vulguin encara poden optar aquest procés extraordinari de setembre. Han de fer una nova preinscripció i demanar alguna de les places disponibles. Però amb el calendari a la mà, això vol dir que fins i tot aquells alumnes que obtinguin una plaça en temps de descompte començaran el curs tard, a l'octubre.
Doncs aquesta falta d'estudiants a l'FP, o de fet de places a l'FP, té una incidència en el mercat laboral, com també ho té l'envelliment de la població al conjunt d'Espanya. De fet, aquest envelliment té ara mateix i continuarà tenint els pròxims anys conseqüències al mercat laboral, principalment perquè és menys dinàmic i hi ha menys mobilitat de treballadors entre empreses i sectors, segons un informe del Banc d'Espanya, Joan Garcia.
I això passa perquè cada vegada hi ha menys joves treballant, que són els que dinamitzen el mercat laboral. El pes dels treballadors de menys de 35 anys ha caigut gairebé 20 punts des del 2005, del 46% a prop del 29% al 2022, i els de els més grans de 45 anys ha crescut en la mateixa proporció. La institució alerta que això dificulta la transformació digital i energètica i afecta la productivitat i reclama mesures correctores.
Passen dos minuts d'un quart de tres de la tarda, una cosa més abans de la publicitat. El govern es referma la necessitat de fer una nova dessalinitzadora a la Costa Brava Nord, tot i les crítiques dels ecologistes i les reticències dels pagesos d'aquella zona. En una visita a la dessalinitzadora del Prat del Llobregat, la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que aquesta infraestructura és l'única solució per garantir que aquesta zona tingui aigua. Unitat mòbil, al Prat del Llobregat, Martí Cuní i Montse Poblet.
En una visita a la dessalinitzadora del Prat, la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que l'única solució per garantir que la Costa Brava Nord tingui l'aigua que necessita en un context de canvi climàtic és fer-hi una planta com aquesta. Paneque responia així les crítiques dels ecologistes pel cost energètic de la dessalinització i les reticències dels pagesos pel possible sobrecost de l'aigua que necessiten per regar.
Encara que hi hagi pluviometria normal, amb el nivell d'embassament que tenim en aquesta zona només podem assegurar un any d'abastament i de reg. Per tant, és absolutament indispensable generar nous recursos per donar garantia d'aigua.
Paneque assegura que encara no hi ha cap ubicació definida per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava i tampoc està clar per on passarà la canonada que durà les aigües residuals del Besòs fins al Llobregat per poder-la regenerar, tot i que les obres podrien començar d'aquí a un any. Amb aquesta canonada es vol accelerar la regeneració de l'aigua del Besòs, que ara va per al mar, mentre no s'enllesteixin les potabilitzadores que faran aquest procés en el mateix riu.
Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i després, en tornar d'aquí un minut, la informació internacional. Començarem al Pròxim Orient.
Catalunya migdia.
Premi Cerverí 2024.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Arquitectes, de Joan Miquel Oliver.
Els arquitectes ho pensen.
Trobaràs les 8 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 8 de setembre. Premi Cerverí 2024.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
amb la col·laboració d'Enderroc.
Aquest 11 de setembre
és el sorteig de la grossa de la Diada.
Per només 5 eurets,
2 milions d'eurassos.
Tots a comprar un bitllet.
I totis.
Sabies que cada cop que jugues a la grossa de la Diada millores la vida de la nostra gent gran?
A tu et poden tocar 2 milions, però a tots ja ens han tocat 300 milions en accions socials.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Catalunya migdia. Passant 20 minuts de les dues. La diplomàcia europea planteja la necessitat de sancionar determinats ministres d'Israel. Ho impulsa el màxim representant europeu, Josep Borrell, en plena escalada del conflicte. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
Com justifica Borrell aquesta mesura?
Doncs diu que fa poc que va qualificar de sinistres alguns membres de l'executiu de Netanyahu, ara els acusa de llançar missatges d'odi contra els palestins i incitar a cometre crims de guerra a Gaza i Cisjordània. Declaracions que ha fet a Brussel·les abans d'una reunió amb els ministres d'Afers Estrangers dels 27, on ha posat aquest tema damunt la taula.
He començat els tràmits de cara a demanar als estats membres si consideraven apropiat incloure en la nostra llista de sancions alguns ministres israelians que han estat llançant missatges d'odi.
Irlanda és l'únic membre que de moment s'hi ha pronunciat i ho ha fet favorablement, però és poc probable que hi hagi unanimitat per tirar endavant aquesta mesura.
Mentrestant, la incursió militar de gran abast al nord de Cisjordània continua sumant víctimes.
Sí, aquest matí, 5 persones amagades en una mesquita de Tulkarem han mort a mans de l'exèrcit israelià. Un d'ells era el líder local de la jihad islàmica. Per les forces armades, eren tots terroristes. S'afegeixen a les 12 que hi va haver ahir i a les 68 de Gaza. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha reclamat la fi de les operacions i ha acusat Israel d'atiar una situació explosiva a Cisjordània.
I a Veneçuela, la crisi política continua preocupant també aquí a Europa. Els 27 no reconeixen la victòria electoral que s'atribueix Nicolás Maduro, però tampoc hi ha consens per donar com a guanyador l'opositor Edmundo González ni per apostar per sancionar a Caracas. Avui els ministres d'Afers Estrangers parlaran amb González per videoconferència, Sergi Roca.
L'opositor es considera guanyador de les eleccions de fa un mes i denuncia frau. Ara per ara, des de Brussel·les, deixen clar que Maduro no ha aportat evidències suficients a la seva victòria i, per tant, no la reconeixeran fins a tenir els resultats verificats de forma independent, com assenyala el ministre espanyol José Manuel Álvarez.
Las actas, tenemos que rendirnos a la evidencia, no se van a presentar y, por lo tanto, tenemos que reflexionar cómo debe de posicionarse la Unión Europea. Muy claramente, yo ya lo he dicho a nivel nacional y también lo solicité en la declaración de hace unos días, pero hoy yo creo que es una de las cosas que debe de salir de aquí, así lo voy a solicitar, es que nosotros no vamos a reconocer una victoria electoral que no se puede contrastar.
De moment, però, Álvarez manté la seva aposta pel diàleg i no pas per les sancions.
I la Xina i els Estats Units aposten per reduir tensions a la regió d'Àsia-Pacífic i per treballar de forma conjunta i responsable per l'estabilitat mundial. El president Xi Jinping s'ha reunit amb el conseller nord-americà de Seguretat Nacional, Jack Sullivan, que aquesta setmana ha traslladat als xinesos la seva preocupació pels moviments militars a Taiwan i a les Filipines. Anem a Pequín. Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. El compromís de la Xina de mantenir bones relacions amb els Estats Units no ha canviat, ha dit el president Xi Jinping a Jake Sullivan en la primera visita d'un conseller de Seguretat Nacional nord-americà des del 2016 i, per tant, en un entorn regional i internacional molt diferent. Xi ha dit també que espera que els Estats Units treballaran amb la Xina per arribar a acords sobre contenciosos al voltant de Taiwan, al mar de la Xina meridional, en la disputa pels illots amb les Filipines, el Japó, tots aliats de Washington, i que Sullivan ha recalcat que els Estats Units estan disposats a defensar. Escoltem el conseller de Seguretat Nacional nord-americà a Pequín.
També hem deixat molt clar que el nostre tractat de defensa mútua s'aplica als vaixells públics, inclosos els de la Guàrdia Costanera que operen al mar de la Xina Meridional i altres aigües. La Xina entén el compromís que els Estats Units té pel seu tractat de defensa mútua amb les Filipines.
Abans de la trobada amb el president xinès, Sullivan s'ha reunit amb el general Zhang Youxia, vicepresident de la Comissió Militar Central, màxima autoritat militar xinesa per darrere de Xi Jinping, una reunió dedicada particularment a Taiwan. El general Zhang ha instat els Estats Units a deixar de donar suport a Taiwan, independent de facto, però que Pequín considera xinesa, i a deixar de vendre-li armes.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La defensa de Daniel Sancho recorrerà la sentència que el condemna a cadena perpètua per haver assassinat i esquarterat el cirurgià Edwin Arrieta l'any passat a Tailàndia. El tribunal, que ha desestimat la pena de mort que demanava la fiscalia, també ha ordenat que es pagui una indemnització de 106.000 euros a la família. L'advocat de la víctima s'ha mostrat satisfet per la resolució judicial, Miquel Jarque.
El Tribunal Provincial de Samui considera aprovat que el condemnat va planificar l'assassinat, va ocultar el cadàver després d'esquarterar-lo i va destruir la documentació de la víctima per simular que havia desaparegut. Després de canviar diversos cops de versió dels fets, Daniel Sancho va defensar durant el judici que havia actuat en defensa pròpia davant una suposada agressió sexual del colombià. L'advocat de la família de la víctima, Juango Ospina, creu que la sentència és justa.
La familia Arrieta está satisfecha con esta sentencia, considera que se ha hecho justicia y la familia Arrieta con esta resolución judicial confía en poder comenzar un duelo para terminar en este sufrimiento tan profundo.
Tal com va avançar ahir al Catalunya Migdia l'advocat del condemnat, Marcos García Montes, avui ha assegurat que recorreran la sentència.
Lo más importante es que tenemos derecho a recursos.
Eso es.
Nuestra argumentación creo que es muy sólida. Los derechos humanos, el interpretar del tribunal, y es lo que tenemos que hacer.
Els recursos poden trigar anys a resoldre's. El que sí serà imminent serà el seu trasllat a una altra presó.
De tornada a Catalunya, una nena de només un any ha mort en un pàrquing d'Arties, al municipi de Naut Aran. Segons les primeres informacions, la petita anava amb el seu pare a fer una sortida en bicicleta i hauria estat atropellada per un vehicle. Ara s'investiga com han passat aquests fets. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Els fets han passat a 10:15 del matí en un pàrquing situat a prop del parador d'Arties, al costat de la C-28 al municipi de Naut Aran. De moment, el que sabem és que la petita ha estat atropellada quan un vehicle feia una maniobra a l'interior del pàrquing situat al nucli urbà d'Arties, un pàrquing exterior a peu de carretera. Segons les primeres informacions, la nena estaria esperant per sortir en bicicleta amb el seu pare quan ha estat embestida. A la zona s'hi ha desplaçat un helicòpter medicalitzat, tot i que no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. La via ha estat tallada al trànsit en tots dos sentits mentre han treballat els serveis d'emergència. Els Mossos investiguen ara com han passat els fets.
I al Japó, el tifó Shan Shan ja ha deixat com a mínim 3 morts, una vuitantena de ferits i un desaparegut. El fenomen, categoritzat com a molt fort, ha tocat terra les últimes hores a l'illa de Kyushu, al sud-oest del país, que és la tercera més gran de l'arxipèlag. Ha provocat inundacions i destrosses en més d'un centenar d'habitatges i ha obligat les autoritats a ordenar l'evacuació de milions de persones.
El tifó ha tocat terra aquesta matinada, a les 8 del matí, al Japó, i ha començat a moure's cap al nord-est, a una velocitat d'uns 15 km per hora. S'espera que arribi a Tòquio entre dilluns i dimarts que ve. El seu pas està provocant pluges torrencials, inundacions i vents huracanats. Les tres víctimes han mort en una llau de terra a Gamagori, al centre del país. Fins a 82 persones han quedat ferides de diversa consideració, la majoria a les prefectures de Miyazaki i Kagoshima, al sud-oest, i el desaparegut és un home d'uns 60 anys que va caure al mar al port de Kagoshima mentre intentava amarrar el seu vaixell. Pel que fa al transport, el tifó ha obligat a cancel·lar més d'un miler de vols i a la zona més afectada hi ha molts trens que no funcionen, tampoc el tren bala. Les autoritats han demanat extremar les precaucions, sobretot per inundacions i esllavissades.
D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. L'IRTA, l'Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària, mostra a pagesos i a empreses els últims avenços en la investigació de l'arròs. La majoria de recerques busquen fórmules per fer-lo més sostenible i resistent a problemes com ara l'augment de la salinitat. Amposta, Jordi Barranca.
Sí, és que de fet aquests que comentava són dos dels diversos exemples que trobem fruit de la col·laboració entre els integrants del sector, és a dir, els centres de recerca com l'IRTA, els pagesos o bé les empreses. Un model clau en un context com l'actual d'emergència climàtica. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
El que hem de fer, com heu fet aquí a l'Ebre, és sentar-nos tots junts, fer les discussions que calgui fer, però posar solucions sobre la taula al conjunt del territori i de la ciutadania. Volem que els arrossers, volem que els productors, les produccions siguin viables.
Un dels àmbits centrals de totes les investigacions que s'han publicat aquí en aquestes jornades és la sostenibilitat i l'eficiència en l'ús, per exemple, de fertilitzants. L'acte serveixi molt, per exemple, a pagesos i cooperativistes com els d'aquí del Delta, que tots just aquest matí han anunciat un relleu a la seva direcció.
I a Lleida, el Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, hi entren cada any més de 150 cigonyes electrocutades, una xifra que no baixa, tot i la legislació legislació que obliga les companyies a posar mesures de protecció a les torres elèctriques. L'elevant nombre d'animals morts per aquesta causa situa la península Ibèrica com un punt negre per aquesta espècie. Lleida, Estela Bussoms.
Al centre de Vallcalent fan l'informe forense dels cadàvers perquè els agents rurals reclamin a les elèctriques que protegeixin les torres contra les electrocucions d'ocells. César Pinyol Baena és rehabilitador del Centre de Recuperació de Fauna de Lleida.
Estem en un punt molt tendre, donat que ja tenim moltes línies elèctriques, sí? I la legislació és molt jove i se va molt poc a poc. Això és clar. El desgast biològic de l'espècie, doncs, és gran, no? O sigui, molts països europeus a nivell de comitès científics i demés, doncs, tenen la península Ibèrica com un punt negre, sí, de cara a aquesta espècie.
Avui s'han alliberat els aiguamolls de Rufea, als afores de Lleida, 16 cigonyes joves que van caure del niu i han pogut sobreviure gràcies a les atencions que han rebut al centre de Vallcalent. En total, entre joves i adults, cada any es recuperen a Lleida una seixantena d'exemplars ferits o malalts. La població de cigonyes té moltes amenaces, però ha crescut molt en els darrers anys. Ara es calcula que hi ha uns 1.200 nius a les comarques de Lleida, quan fa 40 anys n'hi havia una desena.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Una cosa més abans de la publicitat. La Fiscalia de Menors demana als Mossos d'Esquadra que identifiquin si al taller de còctels Molotov de la Festa Major de Granollers hi van participar menors en situació de desemparament. També insta la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència a prendre mesures si n'identifica algun.
L'activitat anomenada Tècniques aplicades de guerrilla urbana simulava la fabricació i el llançament de còctels Molotov de cartró contra ninots vestits de policia. La va organitzar la colla dels Blaus de Granollers i formava part del programa oficial de la Festa Major. La Fiscalia ha rebut la denúncia de 4 sindicats policials contra l'Ajuntament de Granollers i l'alcalde Aldessa, Alba Barnusell, per delicte d'odi. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han presentat diligències informatives al jutjat per explicar què va passar. Per la seva banda, la colla dels Blaus de Granollers ja ha demanat disculpes. Ahir, en un comunicat, a més, l'Ajuntament de la capital del Vallès Oriental va expressar el seu suport a la policia i va rebutjar el contingut de l'activitat.
Passa un minut i mig de 2:15. Fem una pausa i de seguida la cultura que avui ve especialment farcida.
Catalunya migdia.
Fa l'efecte que aquest any serà tranquil. Però al matí de Catalunya Ràdio, aquest any passaran moltes coses. Agafeu-vos fort, que ens ho passarem bé.
Atreveix-te a escoltar-nos. Torna al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, dilluns 2 de setembre a les 6 del matí.
I ens acompanyarà Ernest Maragall. Primera entrevista després d'estripar el carnet d'Esquerra Republicana.
Carrefour anem de promo en promo per gaudir encara més de la Vuelta. Per això ara pots trobar el salmó noruec sencer o mig per només 8,95 € al quilo. Fins al 4 de setembre en hipermercats, market, web i app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Promo, promo, promo.
Catalunya migdia.
Comencem la cultura amb cinema. La Mostra Internacional de Cinema de Venècia arrenca amb la continuació d'un gran èxit de finals dels anys 80. Beetlejuice, Beetlejuice. Tim Burton recupera el repartiment original i la poleix per adaptar-se al públic actual. Enviat especial a Venècia, Marc Ruiz.
És evident que l'imaginari que va crear Tim Burton el 1988 en el seu univers, on una parella jove mor en un accident i coneix un esperit entremaliat que els obliga a fer bretolades als nous inquilins de casa seva, va ser gairebé revolucionari. Burton mostrava una estètica que marcaria les seves futures produccions i una temàtica, el nou món, que arrossegaria amb diverses pel·lícules com El son abans de Nadal o La núvia cadàver. Per fer avançar la història, Tim Burton ha tornat a comptar amb Michael Keaton i Winona Ryder, que el 2024 té una filla adolescent, rebel, com ho era ella, però apassionada per l'estètica gòtica i que interpreta Jenna Ortega, l'actriu protagonista de Miércoles, la sèrie basada en el personatge de la família Adams, en una tria òbvia i en un intent d'atrapar les noves generacions. El director de Burbank destaca que la forma com la vida et va canviant a mesura que es fas gran és un dels temes de la pel·lícula. I també és una de les raons, diu, per les que ha decidit fer aquesta seqüela.
Quan et fas gran, la teva vida va canviant. Vas per un altre camí i em sentia una mica perdut. Per mi, aquesta pel·lícula m'omple d'energia. Torno a fer les coses que m'agrada fer, de la manera que m'agrada fer-les i amb la gent amb qui m'agrada fer-les. Per mi és l'única manera de tenir èxit i a vegades m'he perdut una mica.
Beetlejuice, Beetlejuice s'estrenarà als cinemes el 6 de setembre. El Festival Temporada Alta ha presentat la seva programació ja completa i enguany té el cartell més ampli de la seva història, amb més d'un centenar de propostes que sumen gairebé 200 representacions i 58.000 entrades a la venda. Girona, Núria Paraire.
Bon dia. Sabíem els grans noms, com el de la Fura dels Baus, que inaugura el festival amb l'espectacle Carmina Burana. I ara també en sabem els detalls. Del 13 de setembre al 8 de desembre, el Temporada Alta presenta 23 obres internacionals i també coproduccions, una fórmula amb la qual aconsegueix exportar projectes catalans. Segons el seu director, Salvador Sunyer, és un festival que mostra l'escena del país i la internacional sense oblidar Girona.
Mai hi ha hagut una programació tan ampla. Hi ha 110 espectacles al festival aquest any. 28 són d'artistes gironins o amb artistes gironins. I d'aquests 28, 14 són coproduccions del festival. Per tant, és un festival internacional que té vocació internacional, però que té unes arrels i que ha d'incidir a la zona.
Per sobre de tots els noms destaca Isabel Huppert, que protagonitzarà Berenice, de Romeo Castellucci, en l'única representació a tot l'estat.
Tant Julieta, aquí sentim, i el grup La Fúmiga estrenen aquesta nit una nova edició del Festival Acústica a Figueres. Comencen així 4 dies de concerts gratuïts, molts de simultanis en diversos escenaris de la ciutat, amb un tret en comú. Tots són d'artistes que canten en català. Fèlix Martín.
Sí, han programat una trentena de concerts i són, és veritat, els de sempre. Avui, Julieta, demà Gertrudis, Chanel, els Amics de les Arts o Figaflaues. Dissabte, per exemple, amb els Tiets, Guillem Gispert, Ginestà, Muixca o Vico, entre molts altres. Però és que aquest és precisament l'objectiu. Fer Figueres una foto finish dels festivals d'estiu de la música en català, segons el director de l'Acústica, Xavi Pasqual.
La majoria de festivals estan segmentats per un públic en concret, amb la qual cosa pots trobar una part d'aquests artistes, però en el nostre festival pots trobar-los a tots i agrupar en un mateix festival tots aquests artistes que han triomfat aquella temporada.
La previsió és que des d'avui fins diumenge passin per l'Acústica de Figueres 120.000 espectadors. Wars come to Midler.
Anem a les estrenes que tenim a les plataformes de televisió i atenció als fans de l'univers Tolkien, perquè torna avui a Prime Video, que estrena la segona temporada de El Senyor dels Anells, Els Anells de Poder. I Netflix acapara la resta d'estrenes destacades d'aquest final de setmana en plataformes, Marc Garriga.
En aquesta segona temporada dels Anells de Poder, que està disponible en català, es veurà com es forgen aquests anells i com creix el poder de Sauron. Mentrestant, Netflix estrena avui Chaos, una sèrie sobre la mitologia grega rodada a Madrid, amb Jeff Goldblum en el paper de Zeus, la sèrie d'animació Terminator Zero, i demà Respira, un drama hospitalari protagonitzat per Nacho Animri, Aitana Sánchez Gijón i Blanca Suárez. Mentrestant, Apple TV Plus estrenen una sèrie documental de 6 capítols per tots aquells que vulguin saber qui són els ídols del pop coreà que arrasa arreu del món. Estrelles del K-pop.
I ja que parlem de sèries, ja se sap qui serà el convidat estrella del pròxim Serializados Fest, el festival de sèries de Barcelona. Serà Marc Thomas Vinterberg.
Després de portar els creadors de The Wire, Breaking Bad o Succession, aquest any serà el torn del cineasta danès guanyador d'un Oscar amb Otra Ronda, que ara s'ha passat a les sèries, com explica Beto Martínez, codirector del festival.
És un dels directors més potents a nivell europeu, fundador del moviment Dogma, juntament amb Lars von Trier, i es porta absolutament un tòtem a la ciutat de Barcelona, en exclusiva també a Espanya.
El Serializados es farà entre el 14 i el 23 d'octubre.
avui que se celebra el Dia Mundial del Videojoc, ens fixem en aquesta dada. Més de la meitat dels europeus juga a videojocs. A més, 3 de cada 4 d'aquests gamers són adults, Montse Mas.
Sí, segons un informe recent de l'Associació d'Editors Video Games Europe i de la Federació Europea de Desenvolupadors de Jocs, l'usuari mitjà de videojocs a Europa té 31 anys i juga 9 hores a la setmana. Pel gamer barceloní Cesc Pedrós, que el 53% dels europeus juguin a videojocs, com apunta l'estudi, encara li sembla poc.
Si comptem només consoles, ordinadors, potser el puc entendre, però si comptem amb, per exemple, el Candy Crush, aplicacions de mòbil, no?, que són jocs, jo al metro veig gent jugant al parxís. Penso que hauria de ser bastant més si comptem això, jocs molt més senzills.
La dada tampoc sorprèn gens l'expert en videojocs Víctor Matute, conegut a la xarxa com Pazo64. El que sí que li crida l'atenció és la quantitat d'adults que hi ha entre els gamers, segons l'informe.
El 75% adults. Bueno, hi ha una cosa que és lògica a dia d'avui, que és que hi ha molta gent que hem crescut amb els videojocs, amb la qual seguim jugant a videojocs. El que passa que ja et dic que se'n fa una dada curiosa, quan hi ha molta xavaleria que està jugant a diari.
A Catalunya, el 81% dels internautes accedeixen a algun videojoc, segons dades de l'Institut Català de les Empreses Culturals del 2021.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. 20 minuts per la informació esportiva. Avui, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Des de Mònaco, perquè estàs allà per viure en directe un sorteig de la Lliga de Campions que s'estrena.
Sí, és un sorteig especial que es modernitza, que canvia el format entre la informàtica, canvia també la competició, hi haurà més equips, 36, i entre ells dos catalans, un clàssic, el Barça, i un que debuta, el Girona. Per això, perquè és un sorteig tan especial, us parlem aquí al Catalunya Migdia des de Mònaco. D'aquí a poc més de 3 hores se celebrarà aquest sorteig de la Champions. Un sorteig, com dèiem, diferent i especial per moltes coses. Entrada pel Girona, perquè és la primera vegada a la història del club que el Girona serà en un d'aquests bombos de la Lliga de Campions, que serà en aquest sorteig. També és especial perquè canvia el format, el sorteig i la competició. De seguida entrarem a explicar les novetats de la competició i com anirà aquest sorteig nou, però a aquesta hora a Mònaco comencen a arribar els convidats i els protagonistes del sorteig i, sobretot, hi ha una expedició que ens interessa molt. Aquesta expedició, a banda de la del Barça, avui sobretot és la del Girona, que a més té partit de Lliga Montilivi. S'estrena a casa, Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui és dia especial, important pel Girona, eh? Ho dèiem. La gent, suposo, o vaja, no ho sé, m'ho diràs tu, que parla més d'aquest sorteig o del partit?
No, de moment del sorteig, eh? Sobretot si repassa les xarxes socials, doncs la gent comença a triar aviam quins serien els rivals que els agradarien. És un dia històric i la llàstima és que hagi coincidit amb dia de partit. El Girona va intentar canviar fins a última hora l'horari del partit, però esclar, com que el sorteig comença quan passen alguns minuts de les 6 de la tarda, el Girona començarà el partit d'avui contra l'Osasuna sense saber encara tots els rivals que tindrà en aquesta Lliga de Campions. Per tant, és un dia històric, tothom pendent d'aquest sorteig històric, perquè per la primera vegada el Girona jugarà la Lliga de Campions.
I el Girona ha viatjat fins a Mònaco, ja és aquí, i l'expedició és cert que segurament és menor de la que seria si no hi hagués aquest partit que comentava l'Eduard, però vaja, el màxim representant d'aquesta expedició és Pere Guardiola, el president del Consell Administratiu, i amb qui acabem de parlar fa poqueta estona del sorteig i també del mercat. Sentint-lo.
A veure, Pere, doncs avui un dia històric pel Girona. Com és d'especial per al club ser avui aquí en aquest sorteig?
Bueno, és superespecial. La veritat és que és una il·lusió i una alegria, i no et negaré també una mica de nerviosisme per veure què passarà i com anirà el sorteig, però evidentment el que hem de fer és disfrutar-ho i molt il·lusionats.
El que passa que coincideix una mica, pràcticament potser coincideix uns minuts amb el partit del Girona. Com us ho fareu, això?
Crec que el sorteig és una hora abans, però sí que s'ensolapa una mica amb el partit del Girona. No podem deixar de tenir clar qui som. Al final, el Girona és el Girona. Sí que és veritat que avui estarem al sorteig de la Champions. És un orgull i ho hem de, com deia, disfrutar-ho màxim que puguem, però la realitat és que fa 3 anys estàvem a segona divisió, avui estem al sorteig de la Champions i no podem perdre el foco que és la Lliga i el partit d'avui a Montilivi contra l'Osasuna.
T'he de preguntar pel mercat. S'esperen alguns ajustos d'última hora, alguna incorporació d'última hora? Hi ha capacitat per fer-ho en les properes hores?
Bueno, ahir va passar allò del Mena, com tots sabeu, que se'n va cap a Aràbia. Evidentment el mercat és un ente viu, vull dir, no acaba d'estar mai acabat fins que s'acaba, i nosaltres estem oberts i estem valorant les possibilitats que ens podien fer millorar una mica més o acabar de millorar la plantilla, que ja crec que fins ara hem estat fent un molt bon mercat, i evidentment queden dos dies, hi ha alguna possibilitat que potser s'acaba fent, i com tu bé dius, tot el que puguem ajustar per bé, benvingut sigui.
Eric García és un nom que s'ha de tenir en compte?
Bueno, n'hi ha diversos. O sigui, evidentment, l'Eric és un nom que ja el vam tenir l'any passat, i nosaltres amb ell i amb nosaltres doncs, tenim aquesta connexió més enllà del tema futbolístic, però ell és jugador del Barça i al fi i al cap això depèn del Barça, no depèn ni de nosaltres ni d'aquest cas de l'Eric.
Doncs, Eduard, ja l'has sentit, Pere Guardiola no tanca la porta al mercat ni d'incorporació ni amb el cas Eric, no?
No, ahir ja vam explicar, sobretot, que la sortida del Mena havia replantejat la situació del Girona, que només plantejava la possibilitat de que tornés Eric García si es donaven totes les circumstàncies. Ja des de fa molt de temps el Girona diu que l'esperarà fins a l'últim minut per veure si és possible el retorn d'Eric García, però la sortida del Mena fa que el Girona fins i tot es plantegi la possibilitat de portar un altre extrem.
Seguirem aquestes hores de mercat del Girona, evidentment, però clar, parlant d'Eric García, Eric García, jugador del Barça, Roger Arbosà, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, el Barça quina intenció té amb Eric i en general amb el mercat?
El Barça és difícil que deixi marxar Eric, és molt complicat que hi hagi moviments en general en aquestes últimes hores de mercat, tant pel que fa a les entrades, perquè recordem que el club a hores d'ara encara no està a l'1-1, i també en les sortides. Hi ha moltes baixes i és difícil que marxin jugadors. Ja ho va dir Flick, que vol jugadors, i en el cas d'Eric, doncs, la seva sortida no té pinta ara mateix que s'hagi de produir, sobretot després de les baixes de Christensen i també de Marc Bernal.
Doncs així estan les últimes hores de mercat de fitxatges amb aquest nom propi, amb Eric García, entre el Girona i el Barça, entre el Barça i el Girona, però Eduard, el que dèiem, aquest sorteig que comença a les 6, que ara explicarem els detalls, i el Girona que a les 7 s'estrena a casa a la Lliga amb ganes de guanyar davant l'afició.
Sí, d'aconseguir la primera victòria, és el debut a casa a Montilivi, després de dos desplaçaments i després d'haver sumat només un dels 6 punts possibles. Ahir ja sentíem Mitchell parlant de la importància de començar amb una victòria a casa en el primer partit, sobretot per oferir a l'entorn una mica de tranquil·litat. Mitchell diu que a partir de les 7 de la tarda vol que el sorteig de la Champions quedi absolutament en un costat, que tothom se centri en un partit on el rival serà l'Osasuna, que ha sumat 4 punts, 3 punts més que el Girona. Serà el primer partit d'Asprilla, que segurament no serà titular, i veurem si hi ha els primers minuts de Miovski, aquest davanter que ha de fer oblidar Dobbik, el partit a les 7 de la tarda a Montilivi, on per cert ja fa un parell o tres de dies que han dit que ja no hi havia entrades.
Doncs el Girona que juga a les 7 amb l'Osasuna, que la tercera jornada però la tanca el Madrid, que juga a quarts de 10 al camp de les Palmes, els blancs que sumen 4 de 6 punts possibles i que tenen les baixes per lesió de Bellingham i Camavinga. Tot això passarà aquest vespre, però abans, com dèiem, a les 6 el sorteig, ara sí, entrem-hi de ple. El Fòrum Grimaldi de Mònaco està tot a punt perquè a les 6 comença aquest sorteig de la Champions. Ara som aquí al voltant d'aquest fòrum. Fa sol, fa molta calor, molt bona temperatura aquí a Mònaco. I és un sorteig amb canvis a la competició també. D'entrada a la competició hi ha més equips i més partits. Hi participen 36 equips, no els 32 que hi havia fins ara. Disputaran una lligueta entre tots els equips. Ja no es parlarà d'aquella fase de grups. Cada equip, en aquest cas, doncs el que ens interessa més, no? El Barça i el Girona, jugaran 8 partits cada equip, 4 a casa i 4 a fora, amb 8 rivals diferents. Aquesta és una de les novetats i, per tant, aquesta primera fase serà més llarga. Arribarà fins a final de gener, fins a finals de gener. Es jugarà el 29 de gener aquesta primera lliga, aquesta primera fase de la Champions. Un cop acabada aquesta lliga entre els 36 equips, els 8 primers equips classificats passen directament a vuitens i després del 9è al 24è jugaran uns play-off d'accés a vuitens. És a dir, i la resta ja quedaran eliminats. Això el que implica és que hi haurà més partits en aquesta primera part del calendari i alguns clubs, sobretot els clubs que ja acostumen a jugar molts partits, s'han començat a queixar. És el cas del Madrid i del seu tècnic Ancelotti.
Nunca hemos jugado una competición de este tipo. Tenemos solo que ser paciente, dar una evaluación, puede ser el próximo año de este nuevo formato. Yo creo que a veces algo nuevo puede ser bueno para la competición y para todos. Lo que nos costa, como he dicho a veces, entender que aumentan el número de los partidos. Esto es un poco más complicado para el calendario.
Els quatre últims equips que s'han classificat i que seran aquests bombos del sorteig, que són quatre, formats per nou equips, són els que es van classificar ahir, que són el Dinamo de Zagreb, l'Estrella Roja, l'Illa Francès i l'Eslovan de Bratislava. El sorteig canvia, només ja, com dèiem ara, quatre bombos amb nou equips, i les mans innocents només trien la bola de l'equip que se sortejarà. Un cop triï l'equip, l'ordinador triarà els vuit emparellaments automàticament. No es poden enfrontar equips de la mateixa lliga, això es manté, i no es pot tenir més de dos rivals del mateix país. Tot això serà a partir de les 6, quan comenci aquest sorteig, i que podreu seguir tots els detalls en directe a Catalunya Ràdio per un Tot Costa especial, que començarà a les 6 de la tarda amb el Jordi Costa, evidentment, amb el Ricard Torquemada, amb el Bernat Soler, jo mateixa des de Mònaco i un munt de veus més de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Però han passat més coses al món de l'esport, més enllà d'aquesta prèvia del sorteig de la Champions, com per exemple el punt que va aconseguir ahir l'Espanyol al Metropolitano.
Final del partit al Metropolitano. L'Espanyol que empata 0 al Metropolitano en un partit increïble. És increïble que
l'Espanyol... Doncs sí, a la tercera jornada l'Espanyol que es va poder estrenar en la seva, el seu retorn a primera amb un empat al camp de l'Atlètic de Madrid i que gairebé Sergi Andreu, i ara et sentíem amb el final del partit, es pot dir que té regust de victòria per la dimensió del rival, és normal, i per l'estadi on es va aconseguir.
Sí, 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 pocs partits, Laia, veurem com el d'ahir al Metropolitano, on l'Espanyol hi va sumar un punt d'or, que té això que dius, un regust de victòria, un punt contra tot pronòstic, i més encara veient el guió de la primera mitja hora, quan l'Atlètic va posar contra les cordes l'Espanyol amb mitja dotzena d'accions, d'ocasions claríssimes. A la mitja hora podríem anar perdent, l'Espanyol podria anar perdent perfectament per 3-0. Va ser gairebé un miracle el rival descans amb l'empat a 0, tot i que Puado, és cert, en va tenir una de molt clara abans d'arribar al descans. I a la segona part, l'Espanyol va anar de menys a més, va saber defensar-se ordenadament, va competir molt bé, va lluitar, va fins i tot atacar en algun moment on el debutant Xedira en va tenir una de clara que podria haver transformat en gol si hagués tingut una mica més de sort, i al final doncs es va aconseguir aquest empat a 0. És el primer punt que aconsegueix l'Espanyol en aquesta lliga després de dues derrotes seguides. Podem sentir la valoració que en feia el tècnic blanquiblau Manolo González.
Sí, moralment sí, perquè és important de cara a nosaltres, de cara als jugadors, i després perquè el futbol ha sigut cruel també, que al final el dia de la Reial Societat vam perdre com vam perdre, quan l'equip va mereixer, penso que honestament, guanyar. I el dia de Valladolid, jugant molt malament la primera part, la segona millorem una mica, tens alguna opció per empatar, no la fiques. I, bueno, ens ha costat això, però el que sí que estic content que l'equip sí que ha fet ocasions, l'altre dia també.
I l'Espanyol, que també està pendent del mercat de fitxatges, pot fer oficial avui mateix el nom d'un reforç que ja ha arribat a Barcelona, Sergi, i també, a més, pendents de si l'Arsenal fa l'oferta per Joan Garcia.
Sí, a veure, anem a pams. Natsi Inouyeix és un extrem de l'Ajax, 21 anys, arribaria cedit, amb una opció de compra segons quines condicions, una de les quals seria que l'Espanyol continués a primera divisió. Aquest jugador ja és a Barcelona, ja ha passat revisió mèdica, o bé l'està acabant de passar a aquesta hora, i en principi al llarg de la tarda s'ha de fer oficial. És la vuitena incorporació de l'Espanyol. I, d'altra banda, l'Arsenal, pel que sabem, ja ha presentat una oferta formal a l'Espanyol, però insuficient. La clàusula de Joan Garcia és de 30 milions d'euros, l'Espanyol es manté ferm en aquesta xifra. En principi, a hores d'ara, pel que sabem, no baixarà ni un euro dels 30 milions de la clàusula. L'Arsenal, ara mateix, encara molt lluny de poder igualar aquests 30 milions. Sembla que l'oferta del club anglès oscil·laria als 20 milions. Veurem què passa d'aquí a demà a la mitjanit.
I el Barça, ja hem repassat els possibles moviments al mercat de fitxatges, més aviat pocs, ja ho hem dit amb el Roger Arbusà, però ara un apunt més de l'actualitat blaugrana. Arbusà, novetats del cas Negreira, el jutge investiga ara la seva dona.
Ho fa per un possible delicte de blanqueig de capitals. Després d'haver trobat gairebé 3 milions d'euros en els seus comptes bancaris, el jutge instructor del cas Negreira argumenta que aquesta troballa té un origen que aparentment no està justificat i que suposa un indici suficient per considerar que la parella de Negreira va poder participar en la trama del cas. Per això serà citada a declarar, encara sense una data fixada. El jutjat d'instrucció també acorda prorrogar les diligències obertes 6 mesos més a partir del pròxim 1 de setembre.
Fem ara una pausa ràpida i quan tornem...
Imagina't que vinguin aquí a jugar els jugadors del primer equip i se'ns passi alguna cosa i llavors la nostra esperança... I la,
qui sentim és Alfred Serra, que és el president del Balonmano Granollers, explicant per què ahir van jugar a la final de la Supercopa de Catalunya d'handbol davant el Barça sense cap jugador del primer equip i amb jugadors del segon equip i del juvenil.
Catalunya migdia. Els esports no descansen a l'estiu de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, a partir de les 7 de la tarda, tot costa amb tota la informació de la jornada.
Els dissabtes i els diumenges, a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit recull tota l'actualitat del cap de setmana.
Un estiu amb les pretemporades dels equips catalans, l'inici de la Lliga i les principals competicions esportives.
Aquest estiu, el millor esport amb Catalunya Ràdio. Quan el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 6:45, Girona o Osasuna.
Montilivi viurà el primer partit de la temporada més ambiciosa del Girona.
Avui, a partir de 6:45, Girona o Osasuna.
Una transmissió del Tot Gira amb la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Catalunya migdia.
Doncs el que dèiem abans de la pausa, o el que sentíem, el Barça handbol va aconseguir ahir al vespre la 12a Supercopa de Catalunya, de les 13 que s'han disputat fins ara, després de golejar el Granollers a la final 52-27. És un resultat d'escàndol, però que té una explicació, Eudald Serra, i una explicació que ha generat una certa polèmica.
Sí, perquè el Frequin Granollers va decidir finalment jugar aquesta final davant el Barça amb jugadors del segon equip i del juvenil, perquè el primer equip té dissabte un partit de classificació per l'European League i no volia córrer riscos amb possibles lesions. D'aquesta manera, doncs, els vallesans ja perdien 27-10 a la mitja part i al final van perdre 52-27. Alfred Serra, president del Balonmano Granollers, argumenta en declaracions a Esport 3 per què van prendre aquesta decisió.
A mi em sap greu perquè perdre un partit sempre és trist, però nosaltres creiem que la nostra prioritat aquest any és poder tornar a jugar a la fase de grups i per això tenim que anar amb totes les condicions a jugar a Suècia aquest cap de setmana.
El Frequin Granollers juga aquest dissabte a la pista del Kristianstad de Suècia, a l'anada de la ronda prèvia de l'Europa League. La tornada jugarà el 7 de setembre a Granollers. D'altra banda, la Supercopa de Catalunya femenina se la va endur el Granollers, guanyant la final l'Oar Gràcia de Sabadell 38-30.
I des d'aquí, des de Mónaco, se celebrarà el sorteig de la Champions. Veig de fons no gaire lluny el mar Mediterrani, una vista espectacular, i tinc ganes, veient aquest mar, de parlar de la Copa Amèrica de vela, perquè avui a Barcelona ha començat, ara sí ja, diríem, la part competitiva de veritat, la ronda classificatòria d'aquesta Copa Amèrica, les Challenger Series, que han de decidir quines embarcacions disputaran les semifinals d'aquesta prova, Bernat Soler.
Doncs sí, la notícia ha estat la falta de vent, un fet que ha provocat l'endarreriment de l'inici d'aquestes Challenger Series, les regates, com deies, ara ja sí, de competició oficial, d'on ha de sortir el veler que desafiarà el Team New Zealand en la gran final de la Copa Amèrica. Des d'avui fins l'11 de setembre es disputen aquestes Challenger Series, conegudes amb el nom comercial de la Copa Louis Vuitton. Es tracta d'una competició on tots els vaixells s'enfronten contra tots en dues voltes, és a dir, cada equip disputarà dues regates contra cadascun de la resta dels competidors. És el que s'anomena Round Robin. Un cop acabi aquesta fase, l'últim veler queda eliminat i els altres quatre disputen les semifinals. Ha començat fa aproximadament uns 10 minuts aquesta primera regata de les Challenger Series, que enfronta el vaixell suís Alinghi contra el francès Orient Express. I de moment, sorpresa, perquè els francesos, que van quedar els últims de les regates preliminars, lideren aquesta prova a falta de 3 voltes. Recordem, per cert, respecte a això de la falta de vent, que si això provoca la suspensió de regates, l'organització ha previst uns dies de reserva per tal de poder disputar les regates que quedin pendents.
I moment ara per parlar de la Vuelta, on el líder de la General, Ben O'Connor, va mostrar ahir els primers símptomes de debilitat destacables. I Isaac Vilalta, l'Australia, va perdre 37 segons respecte de la majoria dels seus rivals directes.
Sí, tot això va passar en un port molt curt, de menys de 3 quilòmetres, amb rampes molt dures, un terreny que no li va bé O'Connor i que estava situat molt a prop de meta. Va passar el que explicàvem ahir, Laia, un atac sec de Primo Roglic, que va seguir Enric Mas, però no O'Connor. Al final, 37 segons, cap canvi a la General. Segueix amb més de 3 minuts respecte a Roglic i gairebé 4 a Enric Mas. Ara bé, les sensacions del líder i del seu equip no van ser bones i la diferència va ser més gran del que es podia esperar. La UCI, a més, va sancionar amb targeta groga diferents companys d'equip d'O'Connor perquè van bloquejar la carretera i l'Australia es va queixar a Twitter i després va tancar el seu compte. Nervis. Bé, ho veurem avui. Etapa curta, 137 quilòmetres, final en un port de primera, Manzaneda, que sobre el paper O'Connor hauria de salvar millor que no pas ahir.
Tenim temps encara per repassar altres informacions del dia. Udal, a l'Open dels Estats Units, debuta aquesta tarda Marcel Granollers.
Sí, que és un dels favorits per guanyar el torneig, per aparella amb l'argentí Ceballos, parlem del torneig de dobles. Són els caps de sèrie número 1 i avui s'enfrontaran a la parella argentina formada per Cerundolo i Hugo Carabelli. Mentrestant, Paula Badosa s'enfrontarà demà a la romanesa Elena Gabriela Russe a la ronda de 700 de final. Ahir va guanyar la nord-americana Taylor Townsend en 2 sets i va accedir a aquesta tercera ronda per primer cop. També van passar rondes Sabalenka, Kiss i Goff.
Doncs fins aquí ens acomiadem. Aquesta tarda a les 6, sorteig de la Champions en directe a Catalunya Ràdio.